Real.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Radio Villarreal, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Radio Villarreal, passió.
Molt bon dia, a les 12 i 2 minutets. Avui estem a 6 de novembre i avui és el Dia Internacional contra la Violència i l'Acosament Escolar, inclòs el ciberacosament. I aquesta efemèride també se celebra el també que és celebrada avui, busca promoure entorns escolars segurs i respectuosos amb especial atenció al benestar digital dels estudiants. I també és el dia del paludisme i té com a finalitat conscienciar sobre la prevenció i el tractament del paludisme. I com no, la parauleta del dia. Què se pot fer per a defendre's d'una enfermetat? Pues vacunar-se. La paraula del dia.
Compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Villarreal.
Vacuna. Una vacuna és un preparat compost per una suspensió de microorganismes que s'introdueix en el cos d'algú per a estimular la formació d'anticossos i aconseguir així la immunització contra una possible infecció. La paraula vacuna deriva de vaca. Es diu així perquè el metge i naturalista anglès Edward Jenner, que durant l'últim quart del segle XVIII va exercir com a metge rural en el comtat de Gloucestershire, situat al sud-oest d'Anglaterra, va observar que les dones que es dedicaven a munyir les vaques no contreien la pigota, una malaltia creu que, durant segles, va constituir una autèntica plaga per a la humanitat. A partir d'esta observació, volent indagar en les causes que produïen eixa immunitat, el doctor Jenner va sospitar que les persones que estaven en contacte directe amb vaques probablement havien contret prèviament una altra malaltia, coneguda com a verola bovina, de característiques semblants, però defectes lleus, que feia que els afectats hagueren quedat protegits contra la pigota. Basant-se en els principis curatius de la medicina oriental, Jenner va inocular a un xiquet de 8 anys la limfa dels munyidors afectats per la verola bovina per observar l'efecte que produïa en ell. El procediment, no exempt de riscos, va resultar enormement efectiu. I James Phillips, que així és com li deien al xiquet, no sols no va desenvolupar la malaltia, sinó que va validar plenament la hipòtesi d'Edward Jenner. Eixa és, en essència, la base en què es fonamenten les vacunes. Però no seria fins a un segle després, concretament en 1881, quan un altre eminent científic, el químic francès Louis Pasteur, va desenvolupar la teoria microbiana de la malaltia, segons la qual uns diminuts organismes, anomenats microbis, són els causants de moltes malalties infeccioses. I, en honor d'Edward Jenner, va encunyar el terme vaccin, adaptat al castellà com a vacuna, i d'ací va passar al valencià amb el mateix nom. Com a cultisme, en valencià també tenim la forma vaccí amb la mateixa funció referencial.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
I ara han vingut de Benicàssim, membres de la Corporació Municipal, per a parlar-nos del que està passant allí en aquesta segona residència que tenim quasi tots els ciutadans en Vila-real, una gran majoria. En aquest cas és Paula Mateos, és portaveu de Compromís. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
I regidora també en l'Ajuntament. I Lluís Bernal, regidor en l'Ajuntament de Benicàssim per Compromís.
Molt bon dia, què tal?
Nosaltres vam parlar, Lluís, si no recorde mal, crec que va ser dilluns, perquè vau traure una nota de premsa.
Sí, per ficar una miqueta en context als oients i a les oients, la setmana passada en Benicàssim vam tindre el ple ordinari del mes i bé, des de Compromís vam presentar 5 mocions i de les 5, 3 van caure perquè des de la Secretaria General i des de la presidència del ple que ostenta la senyora alcaldessa, Susana Marqués, van decidir tombar-les. Entre elles n'hi havia...
Lluís, quan parlem de tombar-les, per a que la gent se posi en context, és a dir, tombar-les és que no van entrar al ple?
Tombar-les va ser que no van entrar al ple. Segons la normativa i el reglament, el secretari pot assessorar a la presidència del ple, que és normalment sol ser l'alcalde o alcaldessa del municipi, pot fer un informe, i en este cas va fer diferents informes aduint que aquestes mocions, per exemple, una moció que van presentar, que era per a que se fera un ús real del reglament de normalització lingüística que hi ha a l'Ajuntament de Benicàssim, que està aprovat des del 1994, que a més va ser aprovat per tots els partits, per tots els representants polítics d'aquell moment, entre ells l'actual PP i entre ells l'actual primera tinent d'alcaldia, la senyora Rosa Maria Gil. Nosaltres ja fa temps que anem darrere d'este tema, perquè parlant en la gent de la casa, en els tècnics i simplement vivint allí, veiem que no se fa un ús del reglament de normalització lingüística. Vam presentar esta moció assessorats també per part de gent de la casa, per tècnics, per funcionaris, i la nostra sorpresa va ser que el secretari aduïa que això era un prec que s'havia de fer al ple i no una moció. Després nosaltres vam presentar també una moció que anava sobre implementar la seguretat en els edificis municipals, perquè, bueno, Paula controla més d'este tema, però hi ha diferents edificis municipals, i després podrem aprofundir, en els quals hi ha una mancança de seguretat, i també ens va aduir que això era un prec. I després vam presentar una moció, que esta sí que és més interessant, que exigia a l'exregidor de Vox, que va ser condemnat condemnat per violència de gènere, que retornarà els diners que va percebre com a càrrec públic des del moment en què ja existia una sentència enferma, perquè no hem de recordar que bueno, tot això se va destapar a finals de setembre. Però la sentència és de principis de setembre i va estar percebent uns diners públics mentre ja se sabia que hi havia una sentència que ell, òbviament, no va fer pública. O sigui,
de setembre fins a la seva dimissió.
Correcte.
Exacte, va estar 23 dies, disculpa, ells va estar 23 dies exercint el seu càrrec de regidor ja en una sentència sobre la taula.
Correcte, i exigíem que se retornara els diners i també que la seva imatge desapareguera de l'orla pública dels regidors de l'Ajuntament de Benicàssim. Creiem que una institució pública com és un ajuntament en el qual intentem lluitar dia rere dia per assolir uns ideals de feminisme i d'igualtat i la imatge d'un regidor, d'un exregidor que té una sentència per violència de gènere no pot estar mai de la vida. Aleshores, el secretari així va duir que aquesta persona, que aquest exregidor, té drets, té una cert, drets a l'honor i a la imatge, però nosaltres anàvem més enllà. Ja no només anava per el tema del propi regidor, sinó per la imatge que donem com a la casa de tots els benicassuts i benicassudes, no? Aleshores, pues va ser un ple en el que de les 5 mocions, de les 5 propostes que nosaltres havíem presentat, 3 van caure i des de Compromís per Benicàssim considerem que se'ns està negant el dret al debat públic i respectuós en la que és la casa de tots els benicassuts i benicassudes. I ens preguntem de què té por la senyora Marqués per a no debatre lliurement i democràticament aquestes mocions, no? I pensem, novament, que s'està fent un ús partidista per part de la senyora Marqués, que se pensa que està en el Senat, quan veia Benicàssim, com passa més temps en Madrid en el Senat que en Benicàssim, se pensa quan arriba allí que és el Senat. I nosaltres, simplement, volem ficar mocions, volem ficar qüestions que pensem que afecta al dia a dia de Benicàssim i no se'ns està deixant.
Lluís, quan, o Paula, quan parleu del secretari, el secretari és un càrrec públic. De quin secretari esteu parlant? Del secretari de l'Ajuntament? Del secretari de la senyora Marqués?
No, és el secretari de l'Ajuntament i recordem com ve...
És el secretari de tots.
Exactament, com ve nosaltres li vam recordar a d'ell directament. Ell és el secretari de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal. No és el secretari d'Alcaldia, no és el secretari de Susana Marqués, és el secretari de la Corporació Municipal.
Clar, per això jo, quan en este cas Lluís diu i li recordem a la senyora Marqués per què té por al debat, és dir, és que en realitat el que no deixa passar aquestes mocions és el secretari.
No, el secretari assessora. El secretari emet la seva opinió sobre les mocions, una opinió que nosaltres pensem que és totalment arbitrària perquè una moció és una proposta que se porta al pleno per a debatre i votar per part de la corporació. El fet de que nosaltres portem una moció que siga per a millorar els espais públics en quant a que n'hi ha espais oberts que no tenen escala de seguretat, que no s'està respectant l'aforament en cas d'evacuació, que no són accessibles perquè la rampa d'accessibilitat està bloquejada, portar una moció al plenari per a debatir si fem una partida o no econòmica per a millorar aquests edificis i que el secretari ens diga és que això és un prec, no és una moció... Això és una opinió del secretari, però és la presidència del pleno, és a dir, la senyora Marqués, la que decidís quines mocions van i quines no van. Clar, ella s'aferra a l'informe del secretari, però la decisió és seua, no és el secretari el que...
És perquè els quede clar als oients, perquè
sí, clar.
Els oients no saben com funciona tot el que entra en el ple ordinari de cada una de les poblacions i qui determina al final què és el que va a debatir-se o no.
Exactament.
Sí, presidència, que en este cas és l'alcaldessa de Benicàssim, és qui decidís, qui té el dret de decidir i de confeccionar l'ordre del dia. No hauria de per què pues això, retirar mocions que estan presentades en temps i forma, que estan presentades a tenor de lo que marca la llei, de lo que marca tant el reglament municipal com el reglament estatal al que ens atenem totes les entitats municipals. De fet, nosaltres portem ja una setmana i mitja recordant que l'article 82 del ROF, que és el reglament per a que ens entenguin estatal, segons aquest article, els grups municipals tenim dret a presentar mocions per al debat i la votació i que la decisió de no admetre-la vulnera els nostres drets fonamentals de participació, que està reconeguda fins i tot en l'article 23 de la Constitució espanyola. A mi el que me fa la sensació és que se preveia que anava a ser un ple molt extens, de fet ho va ser, vam acabar, crec recordar, que a les 8 de la vesprada i començàvem a les 9 del matí, però ho haguera pogut ser més encara, perquè van haure moltes mocions que se van quedar sobre la taula. Aleshores, me fa la sensació que s'ha agafat esta decisió, s'ha pres esta decisió, per a que no se faça un ple superllarg o no se'ls faça massa pesat, perquè és que ja han presentat mocions, segons atenent a lo que diu el senyor secretari, de que les dos mocions de les que han parlat són precs en contra de mocions. Moltes de les mocions que s'han presentat durant el que portem de legislatura fins ara podrien entrar en aquesta observació. Aleshores, no entenem per què ara sí i fins ara no s'ha pres aquesta decisió. Per això pensem que és una qüestió arbitrària.
Sí, també dels temes que se van a tractar, no? Nosaltres ja portem des de finals de setembre insistint en el tema del CEAM, que és un tema que segueix sobre la taula en Benicàssim. El CEAM, se van a obrir les instal·lacions sense llicència el dia 30 de setembre. I és a dir, no tenia llicència. Si haguera passat alguna cosa, de qui hagués sigut la culpa, qui hagués sigut el responsable. I això era un dels punts que estaven contemplats en esta moció de seguretat en els edificis públics. I tal volta són temes que no interessava posar sobre la taula perquè no interessava portar a debat. És a dir, el CEAM continua tancat. El CEAM i Centre de Dia de Benicàssim no estan oferint servei. Però des de setembre, les classes de l'escola d'adults que ja s'estaven fent en la Casa de Cultura des de fa anys s'han traslladat a les instal·lacions del CEAM. És a dir, simplement han manejat unes classes amb una excusa a unes instal·lacions que no tenien llicència i que s'estan redactant els plecs per a licitar. És a dir, quan ixe CEAM isca a licitació i una empresa privada assumisca la seva gestió, segurament ixes classes se'n tindran que anar d'ahí perquè no pertanyen a lo que és la clau del funcionament d'un centre de dia. O se tindran que adaptar, però ara són classes de l'escola d'adults. I això estava dins de la moció de la utilització d'edificis públics, igual que van parlar que en la Casa de Cultura la escala d'evacuació està apuntalada fa més de 6 anys. Ha sigut els propis tècnics els que han posat el crit en el cel i han insistit, fins que s'ha fet una modificació de crèdit, farà un parell de mesos, per a reparar aquesta escala. Les obres encara no han començat. Però sí que el tècnic ha limitat l'aforament al segon pis de la Casa de Cultura a 25 persones. I això ha sigut la clau per a que Susana Márquez o Rosa Maria Gil, que és la regidora en aquestes competències, decidisquen traslladar les classes per a majors al CEAM, que les podien haver traslladat a l'escola de formació, al centre de formació o al Casal Jove o a la Casa Abadia, que n'hi ha lloc de sobra per a fer aquestes classes, però no. Ho va portar al CEAM, que no tenia llicència. Entonces, no interessava que se parlare de que el CEAM estava obert sense llicència. No interessava que se parlare de que l'escala de la Casa de Cultura limita l'aforament a 25 persones i en el pleno que està en esa planta ja eren més de 25 persones i ningú va controlar ese aforament perquè això no interessa.
Jo també m'agradaria, per contextualitzar i que la gent que ens està escoltant pues, sàpiga una miqueta com funciona pel tema del CEAM, l'Ajuntament de Benicàssim, l'equip de govern de l'Ajuntament de Benicàssim, funciona moltes vegades a colp d'efecte, a colp publicitari de màrqueting polític. En les festes de gener se va fer una inauguració, una pseudo-inauguració
virtual.
Per part virtual, sí. Una pseudo-inauguració per part de l'equip de govern de l'edifici del CEAM. Un edifici, per cert, que jo sempre recordaré, no me cansaré de recordar, que va estar paralitzat durant molts anys, que se va caure a terra i que va ser el govern del Botànic qui va ficar els diners per a que aquest edifici se tornara a fer, per més mal que el sente als senyors i senyores del Partit Popular de Benicàssim.
I, disculpa, Lluís, també ha sigut el Botànic el que va dotar la partida per a que es comprare tot el mobiliari que a dia d'avui n'hi ha dins del CEAM.
Correcte. Ells han estat, la senyora Márquez porta des del 2011 com a alcaldessa del municipi i no va ser fins que va arribar un govern del Botànic que se va ficar això en marxa. Però per contextualitzar, per els cops de felte, els cops d'imatge, van fer una pseudo-inauguració simplement perquè saben que nosaltres, tant en campanya com després en aquests 2 anys de legislatura, no han parat de recordar-li a la senyora Marquès que el SEAM està tancat, que la gent major del nostre poble necessita les activitats del SEAM i centre de dia, que hi ha moltíssima gent que s'ha quedat pel camí, és aixina de trist dir-ho, desitjant poder anar al CEAM del seu poble a tindre activitats i no ha pogut gaudir. Entonces, aquestes persones que ara se dediquen a ficar activitats que en res tenen que veure en el CEAM, que se dediquen a fer inauguracions a l'estil berlanguiano, en les reines de les festes i picaeta, i al final això són tot mentides. Mentides per intentar allargar el termini, intentar enganyar a la gent major del nostre municipi, que després moltes, i Paula ho sap perquè pel carrer la paren, li pregunten directament a Paula, li diuen, què he de fer per apuntar-me al CEAM? I a nosaltres, que no estem en el govern, se mos cau la cara de vergonya de dir-li, mire, no és veritat, el CEAM està tancat, vostè, si va ara mateix i pregunta allí, no li van atendre perquè no hi ha activitats del CEAM. Aleshores és molt trist que per unes qüestions partidistes, per unes qüestions de números polítics i electorals, la senyora Marquès porte tants i tants anys enganyant a la gent de Benicàssim.
És més, vaig a contar-te una anècdota, i és que des del dia 30, com hem dit, de setembre, estan fent aquestes classes de la FPA, de l'Escola per a Majors, en les instal·lacions del CEAM. Sí. Els han donat clau a les professores, elles obrin i tanquen, sense tindre aquesta responsabilitat, però clar, allà no n'hi ha personal, no n'hi ha un conserge, no n'hi ha ningú que se faci càrrec. Elles estan donant la seva classe en una aula i la gent entra a l'edifici a preguntar com poden pues, apuntar-se o portar als seus familiars. I clar, al final han pres la determinació de posar en la porta del CEAM un cartell de la FPA dient el CEAM està tancat, només classes FPA. Perquè porten un mes donant explicacions, unes explicacions que a ells no els correspon donar.
Però jo estic convençut que si no haguem estat nosaltres com a Compromís, com al col·lectiu de Compromís, darrere d'aquest tema i haguem estat donant la tabarra tants i tants anys i que la seguirem donant, res que tot això no s'hagués fet. Estic convençut.
Jo tinc les notícies de lo que va passar el dia 31, l'últim ple, 31 d'octubre és l'últim ple, i és que se va aprovar el reglament.
Correcte.
Sí, el reglament és una part fonamental per a que els plecs puguen ser una realitat, és a dir, els plecs contemplen un reglament intern de funcionament per a que l'empresa que decidís que aportar la gestió d'ICCAM de manera privada tinga un reglament en el que basar-se establit per l'Ajuntament, que és el propietari de l'edifici. Perquè recordem que així, ja hem dit, el Botànic va construir l'edifici, va dotar de mobiliari i l'Ajuntament decidís que siga una empresa privada la que agarre...
A la pregunta que vaig fer, el que a mi me contesten és que el ple va aprovar el reglament del funcionament del Centre Especialitzat d'Atenció a Majors, que és un pas previ per a la licitació de la seva gestió.
Clar.
Però que aquest centre, amb més de 2.000 metres quadrats...
Sí.
Ja ha iniciat activitats com
tallar. Sí, que són les que vos hem contat.
És el que vos hem contat.
Que no res tenen a veure amb una activitat d'un CEAM, que també m'agradaria, per a que la gent ho sàpiga, diferenciar entre el que és un CEAM i un centre de dia. És a dir, un CEAM, al final, bàsicament, és un recinte on se fan activitats lúdiques o esportives.
I per què va unit el reglament del CEAM i el centre de dia?
Perquè en Benicàssim es faran el mateix
edifici.
Mateix
lloc. El centre de dia, a banda de hi haure activitats lúdiques, activitats esportives, també hi ha cures. És a dir, també hi ha una part mèdica. Val? Aleshores, i d'això ara mateix no existeix res.
I menjador també per a persones dependents. És com una escola municipal per a gent major. Entonces, la gent que per la seva casuística familiar necessite algú que cuide de la seva gent gran, es pot portar allí, tindran activitats pues, per a la memòria, per a la psicomotricitat, es donaran el dinar...
I com a col·lectiu, com veu allò de que se licite la gestió? És a dir, això també és algo...
A lo que estem acostumats.
Sí.
És algo a lo que estem acostumats en Benicàssim. De fet, era una cosa que volia comentar ara.
Però, Paula, acabes de dir-me que és per a persones... És dir, se té que diferent... No sé, quan parlem de cultura, la cultura rentable, no. Per exemple, és algo que jo pense lo mateix, no? És a dir, paguem el que val vore una funció... Pues bueno, una ciutat se ho planteja allò, no? Pues, un centre d'aquestes característiques va gestionar una empresa privada.
Exacte, és que...
I una empresa privada està disposada a perdre diners.
Ah, sí? No, no. És que no ens oblidem que una empresa privada va a guanyar diners perquè és una empresa.
I és lícit.
És que la paraula... Ojo, la paraula empresa té ese significat.
Clar, i també hem de diferenciar és que en el tema administratiu, perquè això és una excusa que des del Partit Popular han utilitzat molt en Benicàssim, quan és el tema del CEAM, és, com bé has dit, que no és rentable, però és que realment per a l'administració poques coses són rentables. La sanitat no és rentable. La cultura no és rentable. No vol dir que tingui que ser rentable.
En termes econòmics.
En termes econòmics, exacte.
Perquè és rentable, pues, això, en termes socials, culturals, educatius, sanitaris...
Exactament. Una escola de xiquets no és rentable, però és una cosa necessària i vital per a la cultura d'un municipi i per a la formació. Aleshores, l'excusa de... Nosaltres portem dient que volen... que el CEAM i el centre de dia es gestiona una empresa pública des de antes de començar la legislatura i sempre ens ho han negat. De fet, en debats precampanya ja vam posar el tema sobre la taula i ens ho van negar. Vam jurar el càrrec un 18 de juny, que era dissabte, si no m'enganye, i ese dilluns o dimarts ja vaig dir la notícia de Benicàssim prepararà unos pliegos para licitar el centre de dia.
Això vol dir que el que no puga pagar-lo no podrà anar?
No, exactament, perquè les places és com les escoles infantils a Benicàssim. Les places estan subvencionades per conselleria. Això vol dir que a l'usuari directament no tindrà que pagar per entrar en aquest centre, però sí que l'Ajuntament destinarà diners a aquesta empresa. És a dir, tu no pagaràs del teu bolsillo X diners per anar al centre, però pagaràs uns impostos que ja estàs pagant, que no se destinaran a altres coses i sí a pagar-li a aquesta empresa.
Sí, i que no s'oblidem que al final una empresa privada, que és el que comentàvem, és lícit que guanyi diners, al final una empresa privada està per això, però això pot anar en detriment del servei que s'oferís a l'usuari i a l'usuària, perquè al final una empresa, si en compte de perdre un euro pot perdre 20 cèntims, anirà a perdre 20 cèntims, no anirà a perdre un euro. Això vol dir que anirà en detriment. I jo el que volia també apuntar era que quan se va aprovar este reglament, se va fer un estudi previ per part dels tècnics i per part de l'equip de govern de diferents CEAMs de la Contornà o d'altres pagararides, no? I que curiós que un dels exemples de CEAM públic que gestiona des de que es gestiona d'una manera pública, que és el CEAM d'Almassora, i que nosaltres havíem ficat damunt la taula i no s'ha tingut en compte, perquè no els ha interessat mai, perquè ja no és només el tema econòmic, sinó és el tema de la faena. És el tema de què implica que aquest servei siga públic. Implica faena. Cosa que, malauradament, l'equip de govern del Partit Popular està disposat molt poc a fer.
Exactament. És que és un tema a tindre en compte, és un tema perillós per als usuaris, perquè en una empresa privada pot determinar la quantitat de personal, utensilis i demés que gasta, i si estàs en una empresa pública ho pots denunciar, però quan estàs en una empresa privada...
Clar, a més és que s'han gastat diners públics per a construir l'edifici, per a dotar-lo... Exactament, i per a dotar-lo. Allí tenim podòleg, tenim peluqueria, tenim enfermeria, tenim un montó de serveis... Que...
Si Compromís governa Benicàssim, revertiran la situació de la gestió? Perquè, clar, a tota sola la licitació se trau per a quants anys?
Però ara encara no se sap, perquè no tenim esplecs, perquè és que nosaltres hem demanat informació a l'equip de govern sobre aquest tema en diferents comissions i no se'ns ha facilitat, com no se'ns facilita res, perquè ja ho hem denunciat així en esta casa moltes vegades, però no tenim accés al programa intern de l'Ajuntament, que per cert el síndic de Greuges ens va donar la raó, va dir que l'Ajuntament de Benicàssim no era tot lo transparent que hauria de ser. Aleshores no tenim informació sobre això. El que sí que podem dir com a Compromís és que si nosaltres arribem al govern lluitarem dins del marc legal per aconseguir revertir això.
Si l'Ajuntament, imagineu, no?, que arribeu a poder estar governant la meravellosa ciutat de Benicàssim, és meravellosa, i està licitat i hi ha una gent que ho porta. L'Ajuntament pot fer la supervisió de lo que està passant dins?
No, és que és una obligació. O sea, tu com a propietari, no només en el CEAM i el centre de dia, és que a Benicàssim tenim molts serveis que estan privatitzats i que són de l'Ajuntament. Tenim la piscina municipal privatitzada. Tenim
una de les més cares de la província,
una de les més cares de la província, per cert.
Paula, i a tot això, esteu pendent de supervisar el que hi ha dins? L'oposició pot supervisar-lo?
Nosaltres podem fiscalitzar, que és la nostra feina, i efectivament és el que fem. Per exemple, en el cas de la piscina, concretament, que acabé de nombrar, havíem recibit diferents cases de ciutadans, de coses puntuals, que hem traslladat, en este cas al regidor d'esports, per a que se milloren, i ens consta que algunes, des dels tècnics de la casa, han intentat millorar-les. Però és que són tants serveis públics, nosaltres intentem fiscalitzar tot. Les escoles infantils, en tenim dos. En Benicàssim, dos escoles infantils, dos escoletes, també privatitzades, però... portades a terme la gestió per una empresa privada. Nosaltres en este últim plenari, per exemple, hem reclamat una sèrie de mancances que té una de les dues escoletes, l'escoleta Pintor Tassio, perquè ens arriba per part de ciutadans o per la nostra feina, parlant en els tècnics, el que siga, i nosaltres la nostra feina és fiscalitzar i ficar aquests temes sobre la taula, però com ja hem dit antes, la nostra moció sobre la seguretat en els edificis públics posava sobre la taula alguns temes que ens ha vetat debatir en el plenari. Entonces, nosaltres intentem fer la nostra feina, però no tenim poder de decisió. No podem dir això ni a que solventar-lo.
Clar, el que passa, el que sí que tenim és l'obligació, vosaltres com a representants públics, de protegir els més menuts i els
exactament.
Més grans.
Exactament.
I és una obligació el que heu agarrat en el moment en què esteu eixint de regidors.
Exactament.
Perquè, a clar, més... jo repasse les mocions, no? És a dir, la seguretat dels edificis em pareix... que allò...
I accessibilitat.
I accessibilitat és una cosa fonamental. Mira, Susana, nosaltres una cosa que sempre portem per bandera, per dir-ho d'alguna manera, des que hem començat la legislatura, és sobretot, com bé dius, protegir els col·lectius més vulnerables del nostre municipi. I un dels col·lectius més vulnerables, a part de la gent gran, que per això lluitem per el tema del CEAM i que se fique la veritat sobre la taula, són els xiquets i xiquetes. Sí. En el tema dels xiquets i xiquetes, nosaltres hem intentat lluitar moltes batalles. Com ja dic, nosaltres no tenim poder de decisió. Nosaltres fiquem el tema sobre la taula i anem a on fa falta per a reclamar el que fa falta. Però és l'equip de govern, en el nostre cas, en Benicàssim, en una majoria absoluta arrolladora del Partit Popular, i dic arrolladora perquè tot el que passe ho arrolle, i com tenen aquesta llibertat per a decidir, no entren en debat, no escolten propostes...
Sí, no hi ha diàleg, això
no
és
diàleg.
Una qüestió que jo...
Sí. Però allò d'estar pendent de les coses i anar dient-les, és a dir, és que
exactament.
Una gota fa forat una
pera.
Però mira,
nosaltres portem una de les primeres mocions que vam presentar estan en esta legislatura a nosaltres, va ser en novembre del 23, una moció per a arreglar els parcs infantils. Els parcs infantils de Benicàssim tenen moltíssimes mancances. Una d'elles, que ens pareix una de les més importants, és que davant del Col·legi Palmerar n'hi ha un parc molt gran on van la majoria dels alumnes a l'eixir d'escola, a berenar, a passar...
Durant tot l'any,
Durant tot l'any, i davant del Col·legi Santa Àgueda, que és l'altre col·legi públic, n'hi ha un altre parc molt gran per el que passen la majoria dels xiquets de camí a les extraescolars per a berenar o per a passar un rato allà en els columpios, en els amics. Ningú dels dos parcs, té banys. De bany públic. En el cas del Palmerar, el bar, que seria un bar, un restaurant, no? El més prop que n'hi ha per anar al servici, està a moltíssima distància. En el cas del Santa Àgueda, n'hi hauria que entrar ja dins del casc urbà.
Clar.
I què passa, que els xiquets... Quan un xiquet te diu tengo pipi, tu saps que tu també eres mare, tens molt poc de temps de reacció. Entonces, què passa? Que al final, la majoria de xiquets que tenen una emergència d'aquest tipus, pues acaba en els arbres de la plaça perquè no hi ha un bany públic. Nosaltres hem reclamat que posen un bany públic, que és una cosa tan simple com que les platges estan plenes de banys. Aquestes casetes de ratlletes que n'hi ha en la platja, en algunes crec que poses un euro, n'hi ha moltíssimes que no, que pots entrar i tal, i que una empresa, depenent de l'Ajuntament, s'encarrega de netejar. Mos van votar que no. Mos van votar que no. I portem dos anys i mig, enguany, en els pressupostos d'enguany, van fer ahí un amago d'incluir millores en els parcs, però és que estem en novembre
i no s'ha executat.
I encara no n'hi ha banys públics en ningú dels dos parcs davant de les dos col·legis municipals. Els columpios, les xarxes per a les que els xiquets juguen, estan en la majoria trencats, fets pols, perquè tenen molts més de 10 i més de 15 anys i no se canvien.
Jo, hi ha una cosa que és super breu, però que sempre en quasi tots els plens recorde, perquè jo fa poc relativament que he entrat en política, sóc una persona jove, i la meva crítica va en a tenor de que la senyora Marqués i la política en general estan anant per uns camins en els que l'arribar a acords entre diferents forces a nivell municipal és molt complicat. Jo per això sempre faig la crítica de que la senyora Marqués pensa que està en el Senat, perquè ella ve allí fer el seu discurs ideològic i no intenta arribar per cap dels mitjans a un acord amb la resta de forces. Jo pense, i estic convençut, que si mirarem els programes electorals de totes les forces que ens van presentar, tant les que estem representades en l'Ajuntament com les que no, a les últimes eleccions a Benicàssim, el 80% de les coses que portaríem en els nostres programes electorals serien les mateixes, perquè al final vivim en el nostre poble i som conscients de les necessitats que té el nostre poble. I que no hi hagi un interès per ficar-nos d'acord en qüestions tan zero ideològiques com les que acaba de comentar Paula, ficar un quarto de bany públic per a que estigués i les xiquetes dels col·legis puguen utilitzar-lo quan isquen de l'escola, me pareix molt trist.
Pues mira, dona Conter Lluís, per lo que acabes de dir, per aixòs precs, per aixòs mocions que han dit que no perquè són precs, per exemple, vos posaríeu d'acordo en allò de complir el reglament per a utilitzar per a que n'hi hagi una normalització?
No.
És que, primera, no n'hi hauria que arribar a un acord per a complir el reglament.
Perquè ja és un acord.
Perquè és un acord que ja porta molts anys en vigor i que és que estem parlant d'un reglament.
Però o sigui,
no podem arribar a un acord per a complir
complisca.
Exactament. Claro. Nosaltres el que demanàvem en la moció era que se complira i se reglament aprovat per tots els grups.
Val.
El problema passa per lo que te dié de la majoria arrolladora. La senyora Marqués no té ningú interès d'arribar a ningú acord perquè ells se voten i s'aproven tots els punts que van a plenari. Aleshores, qualsevol cosa que vinga de compromís és no. Moltes vegades sense llegir-lo.
I l'altra que t'hem dit, que un exregidor que té una sentència a la mà, creu que no seríeu capaç d'arribar a aquest acord tots els grups allí representats?
Mira, antes de vindre així a la ràdio, en Benicàssim s'ha convocat un Consell d'Igualtat. Se sol convocar de manera ordinària dos vegades a l'any, per al 8M i per al 25 de novembre. Nosaltres tenim representació, en este cas he anat jo al Consell. He posat sobre la taula això, he posat sobre la taula amb precs i preguntes que nosaltres volíem presentar esta moció, que no se va permetir que se debatir en el pleno, per a llevar aquesta foto i que se tornen aquests diners que s'han cobrat ja en una sentència sobre la taula per part d'un regidor, ara exregidor del nostre ajuntament. I s'ha obert un debat per als polítics que estàvem allí, el resto de representacions.
Estaven totes les forces representades?
No, estaven... realment al Consell sí que estem totes, però per diferents motius alguns no han pogut acudir i han excusat la seva presència. Però la qüestió és que un dels arguments que se mos ha dit, perquè aquesta foto d'aquest regidor està en el Saló de Plenos, que és la casa de tots els benicassuts i benicassudes, i que recordem, enguany se va celebrar un pleno infantil, crec que va ser en juny, i que la intenció és fer-lo tots els anys, no? Que els xiquets dels dos col·legis públics vinguin i debatisquen propostes i després aquestes propostes es tenen en compte en els pressupostos participatius. Jo he dit, és que anem a veure, ara tot el tema de la violència de gènere està molt centrat, sobretot, en la prevenció des de certes edats, perquè estem veient un creixement de percentatges en una determinada edat que és molt preocupant i n'hi ha que formar i conscienciar a la joventut. Jo he preguntat, quan estos xiquets l'any que ve vagin al pleno infantil i vegin allí la foto d'un regidor condemnat per violència de gènere, quina explicació els anem a donar? I la resposta ha sigut, oi, vols dir que d'ací a l'any que ve ja ningú se'n recordarà de lo que ha passat? Això no pot ser una resposta. En un Consell d'Igualtat estem parlant d'una institució que té que donar exemple, que sempre es penja la medalla de que som un dels municipis que millor treballa tot el sistema biogen, que som exemple per a altres municipis. I és veritat que tenim un sistema entre policia, serveis socials, etc., que treballa molt bé, que ens estan donant premis, per exemple, Antena 3, per aquestes gestions. Entonces, donem exemple també. El que no podem és, i sirve a la foto, però a l'hora de treballar, a cachar el cabet perquè compromís, no interessa el color polític.
Reclama una acció concreta, exactament. Retirar i que això quede constància clar. De que s'ha retirat, és dir, és fer una acció concreta.
I
no?
Més allà de colors polítics, uh-huh. És que no se trate, el problema és que decidir això sí que depèn de colors polítics, perquè el color polític que ho està decidint, que en este cas és l'equip de govern en la seva majoria absoluta, no pot anar en contra d'un regidor d'un color que li és afín. Perquè tots sabem el que està passant i aquests negocis PP-Vox que estem veient, per desgràcia, des de Madrid en temes com el del president de la Generalitat. Aleshores, sí que depèn d'un color polític que aquesta foto se lleve, per desgràcia. Però és que no hauria de ser, no ve de que aquesta proposta de llevar aquesta foto siga de Compromís o siga de qui siga. Ve de que som una institució que tenim que donar exemple en la lluita contra la violència de gènere i no podem tindre penjada una foto d'un regidor que té una condena sobre la taula.
No sé si queda algo perdit. Jo totes les dubtes que tenia les tenia clarides.
Sí, sí.
No. Bueno, no tardeu tant en vindre i aixina...
Bueno, vosaltres...
Vos tenim més al dia.
Sí, el pròxim dia podem parlar de la vivenda, que també és un
habitatge. Bueno, o de les basures.
O de les basures, habitatge i
del
basures.
FEM, que això està molt ara en este moment. Està...
Sí, a més en Benicàssim devia d'haver entrat el contracte en vigor el dia 15 d'octubre. Va entrar,
o sigui,
a partir...
també tenim tema, no?
També tenim tema, va entrar a partir de l'1 de novembre, en comissió s'ha preguntat quin era el motiu i pues, no se va contestar, que ja s'averiguarà. Lo cert és que ha entrat ara en vigor el contracte, esperem que realment millore la neteja del nostre poble, perquè...
Per cert, en Benicàssim, com s'ha calculat la taxa del FEM?
La taxa de FEM en Benicàssim s'ha calculat a tenor del valor cadastral de cada casa i va per trams, val? La taxa de FEM és una qüestió també que...
És un bon melonet,
És un bon meló, és un bon meló que n'hi ha que jo pense que s'hauria de tindre altura de mires des de totes les entitats per anar tots a una. Perquè al final aquesta taxa naix d'una normativa europea, per cert, aprovada pel Partit Popular també al Parlament Europeu, però després se trauen les puces de damunt.
És no, que és que el Partit Popular diu que ells no les han aprovat.
Claro, és
no?
Que ells però... governen en el Parlament Europeu, tenen la majoria.
Tenen
o sigui
la
que
majoria.
Ho han aprovat ells. Val. Naix d'una normativa molt interessant, que és que qui més... genere de FEM
i qui menys recicle
qui més genere més paga i qui menys recicle més paga i si tu recicles i ho fas d'una manera coordinada i com toca tingues unes bonificacions. Què passa? Que això implica ficar diners damunt de la taula per a contenidors intel·ligents, una manera diferent d'entendre la recollida i de com, de quins dies n'hi ha que ficar l'orgànic o quins dies n'hi ha que ficar saps? És molt ampli, entonces jo crec que hi hauria que haver un acord unitari d'implementar tant des de les entitats locals com des de les diputacions, com des de la Generalitat i com del propi Estat, de dir anem tots a una, perquè ja no és una qüestió de anem a implementar una taxa i anem a pagar més diners, sinó de que se vesca reflectit, de que realment això vaja a que dins de 20 o 30 anys tot el món recicle i estiguem dins de ese cercle, no, de reciclatge.
Jo crec que els nostres menuts, o no tan menuts, i els adolescents estaven molt ben encaminats, és a dir, tal volta jo en la meva edat sí que he sigut una miqueta més trastorn en aquest sentit, o no he estat educada, però la gent més jove està molt ben educada.
Sí.
Però, clar, la pregunta ara és que no puc evitar-la. En Benicàssim governa el Partit Popular que ha aplicat la taxa de basures, igual que sí que en Vila-real, que governa el Partit Socialista en Compromís.
Sí, però en una diferència. Jo crec que prou important. El Partit Popular de Benicàssim se va presentar unes eleccions en un programa electoral que deia que iban a aliviar la carga fiscal a les famílies de Benicàssim, literal, ¿vale? En el seu programa.
La carga fiscal se referien a quina carrega?
A l'IBI, ¿vale? Se referien a l'IBI.
Lo
primer que va fer la senyora Marqués en el primer any de legislatura de Benicàssim va ser pujar el IBI de un 0,58 a un 0,64%, ¿vale? D'impositiu. L'Ajuntament de Vila-real...
Disculpa, Lluís, d'un 0,54
perdó.
A un 0,62.
Perdona, sí, d'un 0,54 a un 0,62. L'Ajuntament de Vila-real, per contra, el que va fer quan vam entrar Compromís al govern ha sigut anar rebaixant i xeivi, sense haver-lo pujat prèviament sabent perfectíssimament que enguany era l'últim guany per instaurar la taxa de FEM. La Unió Europea va donar uns anys per instaurar-la i enguany era l'últim. Benicàssim, igual que Vila-real, igual que Onda, igual que l'Alcora, eren diversos municipis que encara no havien instaurat la taxa de FEM. Altres municipis ja ho havien fet anteriorment. I Benicàssim, sabent que enguany era l'últim any, o sigui que l'any passat era l'últim any per instaurar-la, va fer una pujada. Què està fent ara l'Ajuntament, el govern de la senyora Marqués? Està fent un joc de trileros, perquè ja ho va pujar i ara que està fent cada any el va baixant dos punts. Val? Entonces pareix que està baixant l'IBI, però prèviament ja te l'ha pujat. Tu ara mateix estàs pagant més IBI que el primer any que de la legislatura. Però és que, superràpid, està fent ixe joc de trileros de l'IBI i clar, al final està enganyant a la gent de Benicàssim. Està enganyant als ciutadans perquè se va presentar així en un programa.
I en quant a l'aplicació de la taxa, el fet de que siga per la... per el que el valor del cadastre, heu tingut algun...
A veure, tenim que tindre en compte que Benicàssim té una forma de ser que és molt diferent a la majoria de pobles de la província, i és perquè tu mateix ho has dit quan has començat aquesta entrevista, que moltíssima gent té en Benicàssim la seva segona residència. Això què vol dir? Que paguen l'IBI, que paguen l'impost de basures, la taxa de FEM, però no viuen tot l'any allí, con lo qual estan contribuint a les arques municipals, però no estan fent ús de serveis públics que gasten pues, en el seu municipi d'origen, com pot ser Vila-real, Castelló, etc. Aleshores, clar, cada situació és molt complicada. És molt complicat tarificar aquesta taxa de FEM, però sí que és veritat que ja que aquesta taxa n'havia que implementar-la des de zero, s'hagués pogut fer en temps, s'hagués pogut fer un ensaio-error, no esperamos a última hora implementar-la en tot el que ha suposat aquest estiu per a la gent que venia un mes de vacances, a lo millor des de Madrid, per exemple, i no havien rebut la carta, no sabien si tenien que pagar, si no...
Això ho discutia, eh?
Clar, els veïns de l'apartament es dien una cosa, es dien una altra, jo...
I tot el món, de veritat, fent cua per a pagar-lo, eh?
Claro, sí, sí. Coles de 2 hores i 3 hores perquè no sabien si tenien que rebre la carta si no, doncs això s'hagués pogut previndre igual que pujar l'IBI quan sabies que venia aquesta taxa, també és una jugada que s'hagués pogut previndre.
És dir, sou persones que penseu que això d'ensaio error
no, que les coses n'hi ha que fer-les en visió de futur i en temps, no en presses.
Sí, i n'hi ha que tindre una miqueta de capacitat i d'inventiva, és a dir, així en Vila-real som conscients que s'han instaurat certes coses i també soc conscient, i ho dic obertament, que s'han fet i sense allò error perquè Compromís estem en el govern, perquè si no possiblement igual no s'hagués fet, però així per exemple se van començar a aprovar els contenidors de l'argònica amb targeta electrònica en certs restaurants, en certs negocis del municipi, i això ja és una manera de començar a estudiar quina és la manera de poder ampliar després tot això a la resta del municipi. I jo volia dir una cosa que se m'ha oblidat abans de l'IBI. La senyora Marqués i el senyor Arturo Martí, que és el regidor d'Hisenda de Benicàssim, sempre diuen que la taxa impositiva, l'IBI que se paga a Benicàssim, percentualment és un dels menys elevats de la província, i encara que no servisca de precedent, els dona la raó. En això tenen la raó, però una vegada fan un joc de trileros. Per què? Perquè l'IBI se trau arreglo al valor cadastral de cada casa. En el 2007, quan la senyora Marqués no era alcaldessa, però ja era regidora d'Hisenda, va fer el que allí en Benicàssim vam denominar el catastrazo. Va ordenar una revalorització cadastral que va implementar el valor cadastral de les vivendes de Benicàssim, una barbaritat. Aleshores, ells juguen en el que el percentatge és més baix que a altres municipis de la província, però realment en còmputs globals, quan tu vas a pagar, pagues el doble o el triple que a altres municipis de la província. Igual que, per exemple, en la matriculació del cotxe hi ha una diferència abismal entre Benicàssim i altres municipis, i igual que altres taxes, per exemple, de Benicàssim que s'han pujat, com la grua municipal o el cementeri, que també les ha incrementat en esta legislatura. Aleshores, ella, que va de liberal en lo económico y progresista en lo social, que es la frase que sempre diu, pues de liberal en lo económico, cero patatero, y bueno, y de progresista en lo social, cero patatero.
Sí, lo de la revisió cadastral s'hauria de fer en molts municipis, perquè tots estem allí després del boom de la bambolla immobiliària del 2008, jo crec que se tindria tot que tornar a pegar-li una repasset a tots els puestos, perquè clar, antes parles, Paula, si en la ciutat també hi ha moltes cases que estan buides i també es toca pagar.
Sí, exactament, és que tu pagues per la casa, claro, pots viure, no viure...
Dona compte com la tassa del FEM dona pa molt, eh?
Sí que dona, sí.
En fi, sí. Seguirem... M'encanta, perquè tenim tema... per anar-li al... A mi m'encanta anar-li al món, jo suposo que a vosaltres també. Els polítics teniu l'obligació.
Home, clar que sí.
Paula, Paula Mateos i Lluís Bernal, de Benicàssim, moltes gràcies per haver estat.
Gràcies, Susana,
moltes
gràcies, a vosaltres. Com
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Eu tens ben provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Hola, quería una McStrem Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva McStrem Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
Malditos Tacones arriba el 7 de novembre a l'Auditori de Villarreal. Aquesta potent obra està protagonitzada per Luisa Martín i Olivia Molina. I arriba a la nostra ciutat després de triomfar per tota Espanya. De la mà de Conquistando Escalones, amb la col·laboració de la Regidoria d'Igualtat de Villarreal. Malditos Tacones, 7 de novembre a l'Auditori de Villarreal. Entrades a la venda en conquistandoscalones.org.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província. Connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pio 12, 30.
¿Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Varilux especialista.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Onda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
El proper divendres 7 de novembre a les 7 de la vesprada al restaurant del Casino arriba la gala Generant Valors de Fundació Caixa Rural Vila-real. Una trobada per compartir sinergies i reforçar llaços amb les entitats del teixit associatiu de Vila-real. Generant Valors, cultivem el demà.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Y solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía.
Miren, i tinc ací el portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real, perquè estava justet baix de la emissora arreplegant firmes. Per a què? Bon dia.
Molt bon dia, Susana. Pues bé, hem començat aquesta campanya de recollida de firmes per a dir no a la tassa de basures, per a demanar que s'elimine aquest impost injust, i també per a demanar que ací a Vila-real, mentre existisca aquesta taxa de basures que ha aplicat el Partit Socialista i Compromís, doncs que se faci una rebaixa de l'IBI efectiva que compense aquest basurazo, no? Cal recordar que ací a Vila-real la contribució ha pujat quasi un 25% en els últims anys, una pujada del 9,5%, del 10% i una tercera pujada del 5%, totes elles justificades en l'increment del tractament del cost del tractament de residus, i per tant ara que hi ha una taxa que va replegar més de 5 milions d'euros de tots els veïns i veïnes de Vila-real per a destinar-los a aquesta recollida i tractament de residus, considerem que el més just és que se baixi aquest impost que anteriorment s'havia pujat, l'IBI, per aquesta taxa de basures, no? Perquè ara aquests diners ja van a recollir-se de manera directa via aquesta taxa, no? I nosaltres saps que ja portem temps treballant este tema. Ara fa més d'un any van presentar ja aquesta proposta de manera formal i es va debatre en el ple municipal, però desgraciadament el Partit Socialista i Compromís la van rebutjar. I hem continuat, no?, en aquesta tasca a nivell polític en l'Ajuntament de Vila-real, però consideràvem també, i així ho ens havien traslladat molts veïns i veïnes de Vila-real, que feia falta també aquest enfado que se vera en el carrer, no? I molts veïns demanaven també sumar-se a aquesta petició del Partit Popular de rebaixar l'IBI de manera proporcional per a que aquesta situació siga dins de la complicada situació i de tot l'impacte que suposa per a les famílies i també especialment per a les activitats econòmiques esta taxa, pues que almenys se farà efectiva aquesta rebaixa de l'IBI.
És a dir, nosaltres, per a que la gent s'imagine, no? Si per explicar-li a on estan i què és el que li expliquen a la gent quan s'apropa, perquè n'hi ha una banderola que posa...
Posa molt clar el que se demana, no? Per un costat és dir no a la taxa de basures. El Partit Popular també a nivell nacional està fent aquesta feina d'intentar que s'elimini aquesta taxa, que cal recordar...
Quan vostè diu no a aquesta taxa de basures, està dient que no la paguen?
No. O sea, és la diferència i per això plantegem el que plantegem, no? I per això volia recordar als oients, esta taxa no ve imposada per Europa. Això és el que intenta dir el Partit Socialista per a marejar a la gent i no assumir les responsabilitats de qui ha decidit que tots els ajuntaments d'este país tinguin una taxa que recaude el 100% del cost de la recollida i tractament de basures, que no és altre que el Partit Socialista i el govern d'Espanya. És una llei de Pedro Sánchez la que obliga a tots els ajuntaments d'Espanya a tindre aquesta taxa de basures. En el cas de Vila-real, per exemple, aquesta taxa no la teníem. I, com te deia, totes aquestes pujades que hem patit de la contribució en el 17, en el 20, en el 22, venien justificades per part del govern municipal en l'increment del cost de la basura. I ara que hi ha una taxa específica perquè ens obliguen per llei i nosaltres, a diferència del que fan altres, la llei la complim. I per tant, mentre ens obliguen a tindre aquesta taxa, i podríem parlar si la taxa tal com l'ha desenvolupat l'Ajuntament de Vila-real, que és el responsable de desenvolupar aquesta ordenança per a fer efectiva la taxa, ho ha fet de la millor manera possible o no, que nosaltres considerem que no. I hem denunciat que aquesta referència del valor catastral és molt injusta, perquè al final se suposa que l'objectiu d'esta tassa, o així ens ho ven l'esquerra, és potenciar el reciclatge, que qui menys residus genere pague menys, però en canvi... Què té que veure són el valor catastral? Jo puc tindre una vivenda en un valor catastral elevat, viure una única persona en aquesta vivenda, per tant, generar una basura mínima i pagar més pel simple fet que la meva vivenda té major valor catastral, no? Per tant, evidentment, la forma d'aplicar la que ha triat el govern de Vila-real no és la més justa. Hem vist també com han intentat posar unes bonificacions que han anat al mínim.
Clar, però això va passar en el ple d'esta setmana, que la van tindre a les 8 del matí, i vostès no van votar a favor.
No, van votar en contra, per suposat. Votem en contra, una, perquè no considerem que esta taxa hagi d'implantar-se d'esta manera, perquè estem en contra de que se continuï agafant com a referència el valor catastral i perquè han anat a unes bonificacions al mínim absolut i que per a res tenen com a objectiu fomentar el reciclatge i reduir l'impacte de la basura. Li fico un exemple. S'agafa una bonificació per a la zona de Maseig, sí, d'entre un 20 i un 30%, pel simple fet d'estar en zona de Maseig, que és cert i ens pareix bé perquè, evidentment, els Maseig i sa zona residencial no tenen els mateixos serveis que té una altra zona del poble. Val? Ni la basura se replega tots els dies, ni n'hi ha contenedors en la mateixa quantitat. Però és que, simplement per això, tens una rebaixa del 30%. O sigui, una família que s'acull a aquesta bonificació del 20 o el 30% per viure en un maset, dona igual que recicle o no, perquè va tindre aquesta bonificació igual, sense mirar cap paràmetre del reciclatge, res de res. Altres municipis hi ha bonificacions per fer ús de l'ecoparc, que entenem que pot ser un criteri més relacionat en el que estem buscant, se suposa, en això. Així a Vila-real, no. Tampoc s'ha tingut en compte ni famílies monoparentals ni famílies nombroses. La reducció per aquesta inspecció tècnica de reciclatge, per exemple, en Almassora és d'un 40%, a Vila-real serà d'un 20%. Per tant, així el senyor Benlloc...
Però això serà a partir de l'any que ve, eh?
A partir de l'any que ve, per supost. I saps l'altre, enguany a pagar tots...
Dic perquè parlem tantes coses que volta la gent...
Sí, jo entenc que és un tema...
Està un poc marejat.
Que és un tema complex. Per tant, així, a l'hora de recaudar, este govern del senyor Benlloc, al màxim sempre. però a l'hora d'ajudar els veïns, sempre al mínim. I per tant, el Partit Popular, mentre aquesta taxa ens obliguen a tindre-la i mentre no hi hagi una rebaixa de l'IBI que realment compensa aquest impacte del basurazo, no va a avalar amb el seu vot esta política fiscal del govern del senyor Benlloc. I som clars, vull dir, la nostra proposta la tenen damunt de la taula des de fa un any.
Vostès estan baix, estan explicant això a la gent que s'apropa, o la gent quan ja s'apropa per veure que en el cartell posa, bueno, n'hi ha una frase, no al basurazo i tal, la gent quan s'apropa a vostès ja saben a lo que van?
Evidentment la gent coneix, no?, el que està passant, perquè sí. Pràcticament tot el món, no a tots encara, que d'això si vol ara parlarem, de tot el caos absolut en el tema de les notificacions d'esta taxa, però evidentment molta gent ja li ha arribat aquesta taxa, sap el que va pagar per la seva vivenda, molts també ja hem pagat aquesta taxa, i després també pues, totes les activitats econòmiques, com li dia, no? Cada dia te trobes pel carrer d'un comerç que li ha arribat un rebut de 500 euros, l'altre dia una altra activitat, un negoci que me parlava d'una taxa de 1.000 i pico euros, en tot el que això suposa.
Aniran replegant firmes per tota la ciutat?
Sí, sí, sí. La idea és apropar-nos a tots els punts possibles de Vila-real. També hi ha molta gent que ve, signa i s'emporta...
En qui feu fan?
Pues en este Ficlar. O sea, el que se demana en estes firmes és mostrar el rebuig a la tasa de basures i després demanar al govern municipal aquesta rebaixa de l'IBI que realment compense l'impacte que està suposant per a les famílies, per als comerços, per a les empreses, aquesta taxa de basures. I és l'objectiu clar. No a la taxa de basures i sí a una bonificació real de l'IBI que compense aquest impacte. No podem dir...
Ho portaran?
Sí, sí.
És a dir, quan tinguin este... Quan tot hagi assignat tot el món que considera que això és el que s'ha de fer, què faran en aquestes...
Aquestes firmes les registrarem en l'Ajuntament de Vila-real perquè el govern municipal siga conscient d'aquest malestar que hi ha al carrer i d'aquesta demanda dels veïns que veuen que això és una cosa injusta i totalment desproporcionada. Només en la primera mitja hora que hem estat hem recollit més de 100 firmes en mitja hora així en la plaça, no?
Quan la gent signa posa el seu DNI també, és a dir, és gent major d'edat...
Sí, sí, correcte.
Està totalment...
Sí, sí, està tot... Està també tot el tema clar de la protecció de dades i per a que se repleguen i s'afirma i esos datos, que simplement per a l'objectiu que se replega i per a fer entrega a l'Ajuntament de Vila-real, no? Jo crec que ja està bé, la gent està cansada d'esta política fiscal del govern de Vila-real que només busca recaudar més, perquè quan ja tens els diners via tassa per a cobrir ese gasto, que tú el gasto el SAS, lo que costa recollir la basura y lo que costa tractarla, ¿qué vas a hacer en el 5 milions d'euros que vas a ahorrarte? Perquè esos diners s'estaven pagant ja fins en guany. L'Ajuntament de Vila-real amb recursos propis de l'IBI, d'altres impostos, estava ja pagant ese servei. Per tant, ara va tindre 5 milions d'euros més que en lloc de descontar-los als veïns, volem saber en què va gastar-se el senyor Benlloc.
Hi ha una... En l'Ajuntament hi ha gent que està recibint bueno, als ciutadans que reben cartes que no estan ben cotejades en el, o ben registrades el local o el que siga en la tassa de basures. Vostè ha parlat d'alguna persona que ha anat a l'Ajuntament a parlar sobre este tema?
Sí.
I què li han dit? És que, clar, jo, a mi encara no me toca. Jo és el dia 13 quan tinc que anar. Jo vaig a dir-lo, a més ho he dit als oients, vaig a dir exactament el problema que tinc i si m'han donat una solució. Vostè parla d'alguna persona?
Sí, a veure, la gent evidentment està anant. Com li dia, això ha destapat també el caos absolut en el control de dades del padró d'activitats econòmiques que té l'Ajuntament de Vila-real. O sigui, te poso el meu cas. A mi me notifiquen la taxa via electrònica aquest estiu, jo pague la taxa,
sí,
i dos mesos després de tindre la taxa pagada, m'ha arribat a casa la notificació. Com van vindre la primera vegada i no me van localitzar en casa, van vindre una segona vegada i no me van localitzar, i a la tercera vegada que no te localitzen...
Sobre aquest tema tinc contestació. És a dir, jo si pregunte al funcionari, o sigui, jo cride a recaudació i dic, miren, és que m'acaben de dir que aquesta tasa diu sí, però és que el funcionari va retrasat, que té tant de treball que no pot actualitzar-lo.
Clar, però això és el problema, vull dir, el cost extra que estem generant en això per no tindre una bona base de dades i un control com toca. O sigui, si jo he pagat ja la taxa, fer anar a una persona per tres vegades a ma casa a notificar-me una taxa que ja s'ha pagat, estem generant un gasto a més, innecessari.
El ciutadà que siga tranquil que no la cobraran una
tarda. No, això faltaria.
Alguna altre exemple?
Però, pues després, gent que d'una ratlla del garatge, perquè hi havia una referència catastral, li han cobrat o li han passat, li ha arribat aquesta notificació del rebut. Ara mateix a baix, una dona de les que ha vingut a firmar en contra d'esta taxa de basures ens explicava que per una parcel·la d'un hort en una caseta d'aperos li ha arribat taxa de basures. És increïble. Gent que la seva activitat econòmica li arriba una taxa en un rango que no té res a veure en la seva activitat econòmica o que per a res coincidís el valor catastral del seu local en el que li apareix allí i li han ficat en el tramo màxim de les activitats econòmiques.
Clar, quan arribem
el caos és absolut.
Però si, quan arribem a aquesta reunió que tenim prèviament pactada, que no en quedaven ja, això se solventa, has dit, vostè ha parlat amb algú que ja hagi fet aquesta reunió?
Sí, pues mira, l'altre dia, per exemple, una persona que el que fa, i crec que és el que fem, el que faríem la majoria de gent, li arriba la taxa, la abona, però veu que hi ha una errada i que pensa que això no és aixina, i quan vaig a reunió li dient que com ja ho ha pagat, que enguany no crec que se puga arreglar.
Però si
quan
no
el lògic, o sea, tu quan passa una cosa d'estes, tu pagues i després presentes recurs per a solucionar-lo, però pagar pagues perquè entens que tens l'obligació de fer front al pago. Per tant, hi ha un descontrol absolut en això. El govern municipal és incapaç d'explicar amb claredat quin és el procés, què hi ha que fer si un veí se troba en una situació d'estes. No hi ha personal suficient en l'Ajuntament de Vila-real per atendre tota la avalanxa de gent que està plantejant esta problemàtica o esta reclamació respecte a la taxa de basures, i per tant hi ha una falta de previsió absoluta i del caos en la gestió, que igual que ens tenen acostumats en altres temes, el veiem també, no?, en l'aplicació d'esta taxa de basures, i la gent, evidentment, està cabrejada i en raó, no? I jo crec que això demostra que les coses poden fer-se millor i que això...
Vostè vol dir, o l'any que ve ja no ens en recordarem quan vinguin les eleccions?
Pues jo espero que la gent d'aquestes coses es recorde, no?
Perquè... de que enguany diuen que no hi haurà... no cobraran interessos, que tenim de temps fins a final d'any...
Faltaria.
Que tenim de temps que no tingui empreses, dir, això sí que és veritat, vostè té fins a final d'any per decidir si, i per contrastar que això siga correcte, i que l'any que veu estarà tot solucionat i que ja no tindran aquest problema. Doncs
pues veurem, jo em permetrà que desconfie, no? Quan, per exemple, s'ha modificat aquesta ordenança, ¿vale? Se va aprovar l'any passat, enguany és el primer any que entra en vigor, el primer any que passem per caixa i paguem, s'ha modificat ja aquesta ordenança en el ple, com vostè comentava, d'este mateix dilluns, i hi ha gent que encara no li han notificat el rebut de 2025 quan ja s'ha modificat l'ordenança per a 2026, no? Per tant, crec que és evident que així hi ha hagut una falta total de previsió, i s'ha mateixa modificació de l'ordenança se'ns convoca als grups de l'oposició un divendres a les 2 de la vesprada per a dir-nos que el dilluns a les 8 del matí s'anava a aprovar això en el ple. Evidentment, sense possibilitat de parlar en cap tècnic de la casa. Quan va acabar la comissió, els treballadors de l'Ajuntament de Vila-real ja no estaven en la casa, i el dilluns abans de les 8 del matí, pues, evidentment, no havien començat a treballar. Per tant, aquesta és la manera de treballar del Partit Socialista i Compromís. Han tingut un any, des de setembre de l'any passat, per modificar aquesta ordenança, per agafar un valor més just, per a plantejar de manera correcta i eficient aquestes bonificacions, i una altra vegada, a última hora, de pressa i corrent, com el mal estudiant que se prepara l'examen el dia abans d'anar a fer-lo.
Sap el que me diu el partit que està governant? Que vostè està traient rèdit polític de tot això.
Mira, jo l'únic que estic treballant és una, per modificar aquesta injustícia que per a mi és la taxa de basures. L'únic que estic fent és escoltant el malestar dels veïns, que no tenen la possibilitat que tinc jo d'estar tots els dies podent explicar d'una manera clara en un mitjà de comunicació, en el ple, això i plantejar la solució. I el que plantegem és una alternativa que és real, que es pot fer, per molt que l'alcalde diga que no. Si tu tenies 5 milions d'euros que enguany no vas a gastar-te perquè els vas a cobrar directament per la taxa de basures, tens possibilitat de baixar la contribució més que un 2%, que és el que han fet. Per tant, l'alcalde pot dir el que considere, faltaria, però jo també, com a responsable de l'oposició, com a representant de molts veïns de Vila-real que han confiat en el Partit Popular, i molts, avui venia una persona a signar que me diu, jo soc del Partit Socialista, però me pareix molt mal com estan fent això, i firme igual. No soc del Partit Popular, però crec que això és injust i vaig a firmar perquè considere que això hi ha que canviar-lo, no? Per tant, bueno, és que facin el que creguen que han de fer, i nosaltres la nostra feina d'oposició, de fiscalització al govern i d'alternativa al govern, la farem de la manera que considerem que hem de fer-la, segons com ens ho diuen també els veïns i veïnes de Vila-real.
Adrián Casabó, jo per mi el que tenia, el que duda, per això que he vist el que vostès han muntat baix, les meves dudes estan ja resoltes, no sé si vostè vol dir alguna cosa més.
No, pues simplement animar a aquells veïns que ens estan traslladant ese malestar, que en xarxes socials també pues, estan manifestant la seva oposició a esta taxa de basures, pues animar-los a firmar també per a que i sa proposta que ha fet el Partit Popular pues vinga avalada per quants més veïns i veïnes de Vila-real millor, i a veure si aconseguim amb visa pressió del carrer, de la gent de Vila-real, pues que este govern escolte i rectifique.
Uh-huh. Adrià Casabó, del Partit Popular i a més la persona que encapçala tot este moviment contra el basurazo, diu, en esta casa és el basurazo de Benlloc, no? No el de Sánchez.
Bueno, dels dos, com te dia, no? Perquè la llei ve obligada a nivell nacional, però qui l'aplica i decidís com aplicar-la és el senyor Benlloc i el seu govern.
Gràcies per haver estat.
Gràcies a vosaltres.
El viernes 21 de noviembre celebra con nosotros en McDonald's Castellón el McHappy Day. Pide tu Big Mac con forma de corazón y donaremos el 100% de tu compra. Con tu apoyo, la Fundación Infantil Ronald McDonald seguirá ofreciendo un hogar fuera del hogar a las familias que tienen niños gravemente enfermos hospitalizados. Recuerda, 21 de noviembre, McHappy Day, para disfrutar en tu McDonald's más cercano. ¡Te esperamos!
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Bé, doncs avui ens endissem en un viatge musical ple de records, èxit i també de caigudes. Parlarem dels grans grups i duets que han marcat una època que van fer cantar i emocionar a generacions senceres, però que amb el temps, per diverses raons, van perdre força o van desaparèixer dels escenaris. I tot això de la mà de Luis Cabedo. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Com t'hem trobat a faltar, Luis?
Ai, és que això de ser multiempleado.
Dona't compte, el primer que mos has portat que ha sigut de la mà de Bàcara.
Sí, Jerzy Incambogi. Bueno, que el que no sabe inglés és Sí, senyor, puedo bailar, que ve a ser la traducció. I este és el nom del tema musical que va ser publicat a l'any 1970, jo tenia 7 anys, ni més ni menys, però que ja, jo recordo aquesta cançó, en el programa Aplauso.
Qui no la recorda?
I que esta va ser una cançó que va tenir un èxit a tota Europa i va aconseguir varios reconeixements al Brasil, als Països Baixos, al Reino Unido i hasta al Japó va arribar. Van vendre més de 15 milions de còpies a tot el món. Encara se reconeix que van ser molt més les ventes anteriorment. I està en la posició 7 dels temes senzills més venuts a tot el planeta, amb un total estimat de 18 milions de còpies. O sigui, aquesta cançó se pot dir que és universal i que tot el món la coneix, així que donem-li opció. Txelo.
Grups que van triomfar amb un sol disc i després van desaparèixer. Duets?
Sí, però dissa mantes, ara que tu fas això de la palabra del dia, però vaig a dir la palabra musical del dia, el duo musical, i ara se lo morfica la musiqueta i s'ha de dir, però com no l'han pillat desprevenguda, no? Anem a fer la definició perquè la gent tinga una miqueta d'idea que és això del duo musical. I és una forma d'interpretació, Susana, en què dos intèrpretes, per això lo de duo, saps?
No, ja,
si no seria trio.
Ne contem un i dos.
Ja siguin cantants o músics, col·laboren junts per a crear música. Este terme prové de la Itàlia, dueto, i s'aplica tant a composicions musicals com a interpretacions específiques. Els duos poden incloure veus o instruments i solen combinar harmonies i melodies per crear una experiència auditiva única i que a la gent se'ls fa reconeixibles.
Anem a per un d'aixòs duetos que per diferències personals o artístiques recentment hem sabut que ha sigut l'última actuació, com és el cas de...
Anem a escoltar la gent a veure si sap què són.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola llorando por las calles en altas horas. Ay, como las loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, agobian, amores que juegan, amores que falta. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de
Això és una pèrdua increïble, perquè ens agrada molt, este dueto.
Sí, és una cançó, a mi me recorda fa molts anys esta cançó, i com totes les cançons em vam ficar en una situació.
Sí.
Si l'altre te dia jo que tenia 7 anyets, esta ja era més majoret, ja també t'he dit. Però que és una cançó atemporal. Jo crec que qualsevol persona que siga jove i hagi experimentat...
I ara començaran les remasteritzacions i tot allò, jugaran en la tecnologia i la tornarà a posar de moda, ja veuràs.
Ui, acabo de recibir un missatge de la Clínica Rojo que diu que no té res que veure en l'operació del xic este. Jo, perquè...
Ja, per el problema este que, visual, no? Que tenim,
visual.
És, sí. I dona't compte, no serà perquè esta persona no té capacitat econòmica, perquè per lo vist...
Jo li sentia en una entrevista que deia que va ser més per manegueta d'ell, per no seguir,
per no haver-se
seguir les consells que li dius, que a vegades jo sóc el primer que no te toques això, i prou perquè te diguen això, perquè sempre estigues esquadrinyant a veure com evoluciona.
Però de persones amb problemes en el nas n'hem tingut prous, de coneguts i artistes que per més diners que han tingut o que tenen no se'ls poden recuperar, eh? Ojo, que això és una zona molt delicada.
Pues tinc que dir-te que Andy Lucas, com diu Wikipedia, va ser un grup...
Ja ho diu
Wikipedia, ja diu que va ser un grup format per Andrés Morales Troncoso i per Lucas González Gómez. He de dir-te, Susana, que des que Andy ho va confessar al novembre d'enguany, del 2023, perdona, en El Hormiguero, que deixava el duo musical després de l'última gira, hasta fa 4 dies, que va ser l'últim concert, que per cert va eixir de totes les portades dels diaris perquè van acabar a bofetades. Bueno, a l'altre li va pegar...
O almenys
això és el que va transcendir. A dia d'avui ningú se sap, se rumoreja que si eren diners, per, al final sempre a vegades que se li van deixar diners, el productor i tal, però enferme no se sap res exactament. Sí que sé que van acabar com un camot, no? Que es diu, no?
Van acabar com camot i normalment quan les persones o les societats acaben com camot sempre els problemes són de diners.
Per lo general,
no cal que mos ho... juren, no? Sí. Damunt de la Bíblia.
Però el fer el pari... Estem parlant de que en el 2023 jo dic, o sigui, han estat 2 anys allí fent el paripé cara a la galeria.
No, de... paripé no, mentre s'ha pogut partir tot.
Sí,
perquè
no,
una empresa no s'obri i se tanca en un dia. I, clar, els interessos...
Sí, no, però,
quan han tingut la pela és de cada un i han dit, mira tu.
Però puig anar a l'escenari, una sonrisa, segurament, jo no he tingut ocasió de veure cap concert d'ells, però m'imagino que es ficarien mirar de complicitat, no?, i sonrisa...
Bueno, jo algunes imatges que he vist no te cregues tu que se rossen molt, però bueno, en fi.
Bueno,
han sigut gent que ens ha regalat música que ens ha fet passar bé. Eh?
Correcte, i cançons que segurament d'ací 20 anys escoltarem i seguiran encantant-nos.
Ens fan vibrar, sí.
I seguint en la nostra trajectòria de duos, que aunque no són duos fijos com l'anterior, sí que han fet col·laboracions, com per exemple Amaya Montero i Dani Martín, dos que la primera tornada al grup del qual proseguís...
Ha vuelto a sus orígenes.
A sus orígenes. Uh-huh. Que jo tinc que dir-te que jo soc de l'altra. A mi una persona que abandona, sincerament, egoístament,
sí.
No? Si tu te n'has anat perquè sí. Te creus una diva.
O un divo.
Perquè així no és l'únic cas, sempre han sigut molts. I per H o per B, o no ha funcionat, o tal, i després, pues vuelvo i jodo a la que està, que vols que te diga.
Si a tu lo de revertir les situacions, no.
No, i primerament per els companys que han, a l'altre diguem, no? És que vuelve l'original i, home, també vos ha salvat la papeleta durant molts anys. No sé, això és una observació personal, no? Jo què sé.
Clar, que passa que quan...
Que no li lleve mèrit a la Maya Montero per
no,
la veu personal que
sí,
té
sí, sí,
i
sí.
Tal, però no sé, jo crec que és una miqueta de... No sé, a vegades n'hi ha que tindre ahí sí que fa falta ese ego que se diu, no? De, bueno, si has tingut esos ovarios, parate, perquè eres la mejor, pues ara trágatela si no te va bé o lo que siga. I
si no li ha anat bé a ningú dels dos?
També, però bueno...
Al
grupo a lo mejor sí, porque el grupo hasta día de hoy, creo que hasta no fa 4 días va a traer un disco, si no recuerdo yo mal, pero ella sí que pasa por problemas mentales, ¿pot ser? Me suena
sí,
a mí que
sí.
Ha tingut problemas.
Sí, no, a més han sigut públics.
Que se li digui que si estava groseta, i sí. Entre altres coses, vamos.
El que passa és, ¿tornaran a acabar con Camot?
Pues no sé, això el test mos ho dirà, però mentrestant escoltarem la de Puede ser, que a mi ve, el títol ve ideal pa lo que li pot passar a la Maya i a l'oreja de Van Gogh, junt a Dani Martín, un altre dels grans, que també, este també és del Canto de Loco, i també, però este mai s'ha sentit que abandona el grup, sinó de quan en quan pues, fa el seu d'açò de solista.
Horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. No sé si vives solo.
Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy. Voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo. No sé si vives solo.
sap, Susana...
Que bonica és.
Que la música té una forma única de capturar emocions i experiències humanes. I en el cas d'esta cançó, la de Puede ser, que està interpretada, com hem dit, per Amaia Montero i Dani Martí, pues trobem una lletra pues, que evoca sentiments profuns d'amor, una isa enyorança a lo que fue, i isa i la complexitat que té les relacions humanes, no? O sigui, i en esta cançó els dos vocalment pues, la interpreten meravellosament.
Però la que ve ara m'encanta. Okay. Jo és la primera vegada que vaig veure ese rol que porten esta parella, que per lo vist són cunyats.
O germans, me parece que són germans.
No, crec que són cunyats.
Cunyaos.
Ai, no, perdón, perdón. No, això són no, germans.
Els cunyats són...
Els cunyaos són els altres, són...
Estos de... ui, ara no ho diré. Estos de... Home, vam parlar l'altre... Ui!
Bueno, anem a posar...
El segon grup que més ha venut en Espanya després sí. de...
Anem a posar... anem posant ja a Pimpinela, que sí que són germans,
sí.
I els cunyats...
I m'he de averiguar en qui
són els cunyats.
Si un dia que vivo sin él hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Bé, jo és la primera volta que veig dos persones en l'escenari parlant-se tan directament del desamor i de les traïcions, eh? I a mi era molt... Bueno, no sé si...
A més, va ser molt parodiazo, no me sé a mi la paraula, Susana. Era pues, una forma de quanta gent muntava un numeret aixina com
sí.
La Pimpinela, mai venia, ja estan estos Pimpinela.
No, i a partir de la cançó li diuen la gent una a l'altra, i pega la volta, o sigui, que tal,
sí,
vete,
sí,
i
sí.
Tal. Quins eren els altres?
Ah, pues los cunyaos,
los cunyaos.
Que la gent, per què no me'l veu? Pues, bueno, si busquen com a desespero...
No, perquè, i cantant-vos la cançoneta.
Perquè lo que fa ho queda semblant en directe.
Sí, sí. Jo li veia la cara i tot, el moño llarg.
I jo deia, és o sea, possible que mos hagin negat així la llengua d'oi no el sabien dir-lo, pues sí, el grup en concret és Camela.
Qui és el que són cunyats?
Que no el fiquen avui, que ara són dos, però en el seu origen era tres. Però mira, no ha pensat jo en ficar-lo, bueno, però ja vam parlar d'ells en un altre programa.
Sí, tenim que tindre en esta, en este mitjà de comunicació que som el número 1 a nivell nacional, hem de parlar
claro,
de tots.
De tots.
Bueno, a nivell nacional no, internacional.
Això. Pues tinc que dir-te que esta cançó interpretada per el duo argentí Pimpinela i està escrita i interpretada per ells mateixa, Lucía i Joaquín Galán. Veus que comparteixen apellido, per tant, donem fe de que són germans. Pues va ser llançat a l'Argentina l'any 1982 com a senzill de l'àlbum Pimpinela. Com a senzill també va comptar amb el tema Dímelo delante d'ella, en la seva cara B. Va ser número... 1 a les llistes de senzills a Espanya al juny de l'any 1984. La cançó és àmpliament popular a Hispanoamèrica, ressaltant altres balades de l'època, però per esta cançó dialogada i de confrontació sentimental va tindre el seu rebombori a nivell mundial.
O sigui,
se desmarcava, diguem, una miqueta de la tradició, o sigui, ells escenificaven, a més s'enfadaven i s'apartaven i ficaven carasses i de tal,
no? I t'introduïen la trama,
sí, sí, era una...
Com a espectadora.
Una opereta de teatre xicoteta en una cançó de 3 minuts, eh?
I la pròxima?
Ara, la pròxima, a lo millor molta gent no sap, sobretot jovenes de 18 anys, algunes de 20 sí que, com Susana, que no té 20 i segurament haurà sentit alguna vegança a casa alguna cançó d'ells.
Quasi 20 per 3, no? Sí. 33.
Pues Los Pecos i el Por qué te quiero va ser una de les cançons, si no la més famosa d'ells, que va arribar a nivell internacional i que segurament moltes de les nostres oients ara mateix estaran apagant el foc dels cigrons perquè no s'escreme i se ficaran a desgallitant-se.
No, perdona, estan soltant les mancuernes del gimnàs.
Ah, bueno,
allò dels cigrons ja no.
Ah, bueno, que...
Por favor.
Vale.
Ole!
Y esconderme de nada como cualquier secreto. No me gusta esta calma que me muere por dentro. Solo quiero mirarte y decir que te quiero.
Ni cenizas d'un sueño, Dios mío, qué bonica.
Sí, pues esta cançó també eren per germans, en este cas dos xics, Francisco Javier i Pedro José, i l'èxit de la seva música es va convertir en un autèntic fenomen social a l'Espanya dels anys 70 i començaments dels 80. Fins ara han venut més de 4 milions de còpies de la seva discografia, que ja per cert té 45 anys i que no fa molt van actuar així en la província de Castelló.
I totes les entrades venudes, és a dir, triomfen allà on van, perquè les seues fans d'entonces van tornar a veure'ls.
Les quinzañeres d'entonces ara són les cinquantañeres d'ara, no?
Sí, sí, sí. A més, jo vaig veure coses meravelloses en aquest concert d'ells.
Sí, no?
La veu de Luis Pedro i l'altre era...
Sí, però espera que tire la fulla cap darrere perquè
clar, Pedro i l'altre
Francisco Javier i Pedro José. Francisco Javier crec que és el que va participar en el programa ese de
Este tu cara me suena. La veu la té maravillosa, o sigui, molt bona veu.
Que recorde jo que en el programa de televisió sempre el ficava en l'últim perquè, vamos, ja podia cantar lo que cantava que sempre...
Que triomfava.
No, que sempre ficava la mateixa veu. I, vamos, diu, si tens que passar d'incògnito, com que no? Està la cosa complicada. I ara una altra cançó, que mira, m'ha vingut molt bé, perquè Mandani, crec que li diuen, el que és nou alcalde de Nova York, que és musulmà,
sí.
I per cert li acusen de comunista, no? Li diuen, comunista! I jo recordo un esquet que ell anava dalt de la bicicleta, i diu, comunista no, ciclista! O sea, fent paròdia de que s'estava cachondeant de la gent esta que sempre gasta i se insultó improvisada per a intentar ofendre i del qual esto me trae una sonrisa i traia pues mofa de tot. Pues m'ha vingut bé pues, pa ficar la bicicleta de Carlos Vives i Shakira.
Vaya.
Una cançó que en el 2007 invitava Shakira veladament a que Piqué l'encantaria i com canvia el cuento, Susana, des del 2016 al 2025... I si estribillo, si tinguera que canviar-lo, possiblement, pues ara no sé què ficaria.
Quants canviaríem l'estribillo de les nostres pròpies cançons,
Ni aquesta li ha canviat les totes les setmanes, Però mentre estan escoltem a Carlos Vives i a Shakira.
Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, es la favorita la que canta la
sola. Mama, trau l'emoció. Qué no, portes dins.
Uy, esa cançó a mi me recorda tiempos de mi barrio, de quan pertenecíem al col·lectiu veïnal i la gent allí estava munis, cosa que des d'entonces és un solar, perquè n'hi ha persones que se dediquen a això i gent des de ací de la plaça que apoyen que siga així, no sé el per què, però bueno.
Dona Conter, me recorda quan érem un col·lectiu veïnal.
Sí, 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 perquè en aquella època estava, era un barri unit i fèiem activitats.
Perquè era un col·lectiu veïnal. Bueno, sí, si és sí. Que és la definició és això.
Però quan hi ha gent que... Mira, és que m'ha vingut el dedillo per lo antes de que dia l'alcalde, pues quan hi ha uns tram que són autoritaris i aquí se hace lo que yo quiero y el pulpo como animal de compañía y si no es así, no jugamos, pues pasa lo que pasa. Però com havia dit antes, esta cançó de l'any 2007, en la qual Carlos Vives i Shakira llançaren la seva bicicleta, que molts estaran després, l'hauran, perquè és un vehicle d'estiu, la bicicleta, vulguem o no vulguem, n'hi haurà que estarà mirant l'enyorança ara mateix i dirà, ostres, tinc que esperar un any per agarrar l'altre camí, ara que m'hauran canviat l'horari i tot això. Pues és un tema de temps que recorda i es convertia en un dels més tascats de l'escena llatina, tot un homenatge a la Colòmbia, el país natal dels dos. Les arrels tiren els paisatges, l'alegria i l'espírit caribeny són presents en esta cançó que a la seva lletra recorre llocs icònics del país, Santa Marta, la Barranquilla i les ciutats natals dels dos, i celebra la connexió amb els arrels de la terra i la senzillesa de la vida. I és que en l'any 2007, quan Carlos Vives i Shakira llançaren la bicicleta, en un temps rècord, es convertia un dels més destacats de l'escena llatina. Tot un homenatge a Colòmbia, com t'havia dit, i en la qual este vídeo van ser vist per més de 1.700 milions de persones, que això no, vamos, Miss Planeta segurament sap qui són estos dos i com és la cançó, o sigui que... I ara, pues això, se m'ha caigut la fulla en terra.
Val, ara continuem en esta cançó i ja no quiero tu querer. Però el que anem a fer és un duet flamenc intens i emotiu entre José el Francés i Niña Pastori, que va estar publicat l'any 1999, quan venia el fi del món.
Vale.
I la col·laboració del guitarrista Vicente Amigo. Això és una joia.
Y el amor que te tenía con tristeza lo he olvidado. Fuera de mí, ya no quiero, pero tú quieres de mi mente. Te he borrado, ya no quiero estar a tu lado.
La lletra expressa el desengany amorós i la decisió de deixar enrere una relació que ha causat dolor. I ho fa amb versos com «Fuera de mi», «Ya no quiero tu querer», i el tema retrata la força de qui decidís tallar amb el passat i recuperar la seva dignitat.
Cançó més bonica, no me cansaria d'escoltar-la.
El primer Gran Hermano de tots, de tota la història de Gran Hermano, esta cançó va ser la que va estar més cantada
hit,
i que la vam...
Sí,
total, total. I d'ahir m'anem en Estopa.
Uns altres germans. I la cançó de la Estopa de la Raja, de Tu
Falda. 1999. També, el que va a ser el 2000, i ese canvi, i que encara estiguem parlant d'això, anem a sentir-la, que el que la gent vol és sentir.
Parte, yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle...
Esta cançó va estar inspirada en una notícia que van llegir els germans, i que un home va tindre un accident de cotxe després de distrau-se en un cartell publicat de roba interior femenina,
Imagina't, eh? Jo crec que des d'entonces haurien de plantejar-se les autoritats del prohibir ficar roba interior en prop de les curves o coses així.
El Seat Panda, el Bar Sin Nombre de Viladecans... És que te connectaven així univers urbà, ells. Sí,
el seu barri, d'alguna manera.
Por la raja de tu falda yo tuve un pinazo con un Seat Panda.
40 post meridian, llegamos tarde para no variar, y el tío del garito está mosqueado, porque aún no hay nada montado, y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha.
Tot i que no seguia els cànons de la radiofórmula de l'època, va triomfar gràcies a aquest estil que tenen fresquet i de proximitat, i va guanyar la batalla a les emissores que no volien posar-la, perquè hi havia emissores que no volien posar-la, perquè, claro, un pinyazo, la raja de tu falda, és a dir, i encara estem tastant allò de...
I no estan les multinacionals discogràfiques darrere ficant el seu Ricky Martin de turno i tots estos, que estos són els que donaven diners, i estos eren un mindunguis del barri.
Que, a més, ells van heretar un poc el... la rumba flamencorra, no?
Sí,
o flamencota, no? Com vulguis dir-lo, i la frase icònica de por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con mi Seat Panda. És que això ho ha dit tot el món.
Sí, sí, sí.
Del concierto yo no te he vuelto a ver, ya no recuerdo tus ojos ni siquiera tu mirada, tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda.
I ara jo vull que parlar-te de l'última cançó, que vaig a veure si la gent se situa. En este cas és un matrimoni que porta, bueno, més anys que Matusalén, eh? Esto ja les bodes d'oro, segurament.
Estan en tables, ells us han dit, mira, tu i jo...
Pues estem parlant, evidentment, d'Anna Belén i Víctor Manuel i la seva Puerta d'Alcalà. Però que este és un vell himne que rendís homenatge a la històrica Puerta d'Alcalà en Madrid. Esta icònica estructura, Susana, està situada en el cor de la ciutat. No sol representa un monument arquitectònic important, sinó que també simbolitza els canvis i les transformacions que han atravessat l'Espanya a lo llarg de la història. Esta cançó va ser publicada l'any 78 des d'un context d'àlbum homònim. Esta peça fusiona el rock, el folk i la música popular espanyola en una lletra introspectiva i poètica. El seu significat de la lletra gira entorn a la nostàlgia i a una reflexió profunda sobre el pas del temps. A través de les metàfores visuals que utilitzen els cantants per a descriure este emblemàtic monument, s'evoca un sentit de pèrdula i enyorança per una època passada que s'han anat desvaneint. La figura del protagonista emergeix com un observador íntim i contemplant com els events històrics han anat moldejant la identitat col·lectiva del nostre país. Aixina, que m'agradaria que Txelo me la ficara perquè...
Va ser un himne de la transició.
Pues sí, perfectament.
Per a mi. Anem a escoltar-la, a gaudir.
Acompaño mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente, busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta.
Mañana fría llegó Carlos III con aire y cine, se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda
me dijo a su lacayo:
ahí está la puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasará, y el sueño eterno como viene se va, y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Ella està ben passar el temps i nosaltres els que el tenim que disfrutar. Per exemple, este ratet que estem sentint la música i estem recordant-nos de tot allò i les sensacions que tenim ara, això és el que no te furta ningú.
No, des de luego. I després, que podem estar a la grenya, podem volemos, però la vida... Nosaltres som un segon en la història del món, saps? I en aquest segon del món la Puerta d'Alcalá té més temps que nosaltres, a millor té 5 minutets, no? O sigui, i nosaltres menys estem passant el dia a la grenya discutint per coses que ni mos van ni mos ve, que van vindre nuets i mos anirem nuets d'este món, saps el que vull dir?
Sí.
L'altre dia hi ha la llista Forbes esta de los hombres más ricos del mundo, diu. Jo dic, el dinero que se dejarán el día que se vayan. ¿Sabes lo que voy a decir?
No, lo que me pregunto yo es... ¿això deu de ser una enfermedad? ¿Seguir acumulant i acumulant i acumulant?
No sé, es que cada vez...
Bueno, no sé lo que pueden...
Sí, pero es que, no sé, yo a mí es que desde la meva visió del món no está el acaparar tant, no sé... que ho tinga tant i que n'hi hagi tanta gent que no tinga per pagar l'alquiler, que n'hi ho tinga tant i altres no tinguin per menjar...
Que no tenim per prendre... és a dir... ahir parlàvem, Manos Unides té que recaudar diners per a que vagin unitats mòbils medicalitzades a Calcuta, que n'hi ha gent que no coneix ni el que és la sanitat.
I
tot això baix de la Puerta d'Alcalá.
Ella
veu passar tot això.
Sí, tot això. I veus tu que n'hi ha gent, que aquestes persones que tenen tants milions, si tingueren 50 vegades menys, no serien igual de reis i podrien viure en el mateix estatus que tenen ara i tal. Que a veure, que se ho hauran guanyat honradament, se ho hauran guanyat tot, però avui en dia que se prolifera la dació de beneficis, no sé, antes eren rics, però eren conscients de que d'alguna manera...
Perdona, si estàs quiet no eres productiu. Sí. És a dir, t'han posat en el cap que has de ser productiu contínuament.
Però també n'hi ha que disfrutar-lo i fer disfrutar els teus d'alguna manera. No, que
no
tu,
si els seus no... es fan disfrutar.
Sí, no.
Estos
no.
Els que... Sí. És a dir... No sé, diuen que no és més ric el que més té, però la societat ens demostra que sí.
Però és que si al final totes aquestes desigualtats i tot això, al final mos durà esclafits, entre camí, mos esclafits. Jo no sé si serà veritat o què, però llegia, diu, l'educació s'inventó perquè els ricos querien que la gent... els diners els ficaven en el ric perquè la gent fos educada per saber tratar...
Vale. Sí,
saps el que
sí.
Vull dir, eh? Pues a lo mejor hoy en día ni ha que ser que ni ha que ser más solidari, más en una época en la que estem ara mateixa, que los extremos se tocan, ¿no? Que estem, pues a lo mejor ni ha que ser más terrenal, más estar en la gent, perquè és que al final tot això fa, si a la gent està una miqueta millor, se escapa una sonrisa, y una sonrisa, trobar-te una cara en una sonrisa, desde luego, fa que el món siga molt més millor, eh? I pugues passar per l'Alcalà, per la porta d'Alcalà feliçment, i no sé, m'han ficat molt filosòfics, oi, Susana?
La filosofia m'encanta, te ho he de dir. Jo crec que quan més major me faig, més comulguem tot això, no? Lo bo és viure cada moment i cada rato, això no t'ho fruta ningú. Lluís, nos has fet passar un rato meravellós, que te toque la loteria, bueno, i pugues sí, vindre totes les dies.
Sí, este moment també es ha fet als nostres oients, que s'ho hagin passat bé, hagin desconnectat una miqueta, no se s'haya cremat el dinar, que qui haya fet el dinar, que anar al gimnasio, pues bienvenido sea, que se peguen la ducha calenteta.
O gelà, conforme vulguin. Nosaltres som molt liberals.
I que vagin a dinar a qualsevol puesto de restauració. De
que ho fa solet, ho fa solet.
Que va solet, i també es vindrà bé als nostres conveïns que vagin a fer-li gasto, que també tenen treballadors i impuestos que pagar, a part del basuresasso, ese.
Este tema lo dejamos para otro día.
Vale, pues.
En castellano te lo digo. Bueno. Lluís Cabedo, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Levanto la vista y me encuentro con ella, y ahí está, ahí está.
Sé que era un buen momento, por fin se hacía realidad.
Bé, quan estem a punt d'arribar a les 2 del migdia, ja saben, gràcies per compartir este matí amb nosaltres, i demà tornem amb més protagonistes.